Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
9 acte vandàlic al castell de Can Feu. Aquest cop ha estat un incendi intencionat que ha cremat una porta interior de l'edifici patrimonial. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Des de l'Associació Cultural Can Feu posen el crit al cel per aquests atacs continuats i denuncien que la nova tanca perimetral de la finca no està servint de res. Aleix González és el president de l'entitat.
El mal de la tanca és el disseny de la tanca, també. No sé, ens hauria agradat més restaurar el que són les muralles originals, que eren molt més altes i de pedra, que no, eren més inaccessibles, o amb això, o posar inclús més sistemes de seguretat. Però aquest és car, però clar, si l'Ajuntament és el propietari d'aquesta finca i ha de vetllar per la seguretat, perquè clar, s'omplien la boca.
Aquests successos estan tenint lloc poc abans que comencin les excavacions arqueològiques a la finca i la rehabilitació del sostre de la capella del castell.
Detingut un lladre de coure a nostra llar.
La trucada dels veïns a la policia ha permès fer efectiu l'arrest aquest matí al camí de Can Quadres. Mentrestant, se segueixen implantant sistemes antirrobatori al barri per evitar que els carrers es quedin sense llum.
El col·lectiu sabadellenc Les Magranes impulsa un projecte per fer pedagogia de la sexualitat.
Es tracta de la Sextrac, una furgoneta que pretén aportar formació sobre sexualitat, afectivitat i feminisme actiu a la geografia catalana. Per engegar el projecte han impulsat una campanya de micromecenatge a la plataforma Goteo. Necessiten 6.500 euros i ja n'han recaptat més de la meitat.
En esports, Manu Lanzarote ja s'ha confirmat com el nou fitxatge del Centre d'Esports Sabadell.
Els arlequinats l'han fet oficial un cop acabat els tràmits burocràtics amb el seu antic club. Amb tot, Lanzarote tornarà a la nova Creu Alta 6 anys després de la seva sortida.
Són algunes de les notícies que abordarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que han remuntat lleugerament respecte a aquest matí en què havia baixat molt el termòmetre. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, tarda, amb domini bàsicament del sol, això sí, amb el creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu, també de l'interior del quadrant nord-est i també a la zona del port. I és en aquests sectors, sobretot a la zona del port i també a punts del Pirineu oriental, on és possible que s'escapi alguna gotellada que seria poc important. Avui la temperatura màxima en general quedarà un pèl més baixa, amb valors que es mouran entre els 23 i els 28 graus al Pirineu i entre 26 i 31 graus a la resta, tot i que a ponent i a punts del terç sud del país quedaria un pèl més alta. La tramuntana, que bufarà durant tota la tarda, el mestral anirà perdent força. La resta del litoral es mantindrà el component sud de caràcter fluix. Demà puja la temperatura amb alguns núvols alts i també creixement d'algunes nuvolades. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora no trobem incidències ni a la xarxa viària més propera a Sabadell ni al conjunt de la xarxa viària catalana. Se circula còmodament també d'entrada i de sortida de Barcelona. Passant 3 minuts de les 7, el castell de Can Feu ha tornat a ser víctima dels actes vandàlics. Després del robatori de part de la tanca perimetral el mes passat, ahir s'hi va declarar un incendi suposadament intencionat, que malgrat ser de petites dimensions, ha cremat una de les portes interiors de l'immoble patrimonial. El succés ha tornat a posar en alerta l'Associació Cultural Can Feu, que tem per la seguretat del castell. Aleix González n'és president.
Bueno, és un altre acte més d'aquest vandalisme que hi ha per aquella zona. I res, estem molt, molt emprenyats, estem molt decebuts, perquè, bueno, clar, és que un dia no sé què pot passar, és que, clar, estem bastant enfadats. Però, bueno, la nostra entitat, en general, doncs res, continuarà lluitant i demanarem una altra reunió amb l'Ajuntament, ara estem de vacances, però, bueno, a veure quins desperfectes s'han fet i tot, perquè, clar, és un lloc que no hi ha cap tipus de seguretat, vull dir, ni de vigilància, vull dir, la tanca aquesta, jo ho he dit moltes vegades, no sabeu de gaire cosa.
Després de l'últim succés, González ha carregat contra l'Ajuntament, que des de 2018 és propietari del castell de Can Feu.
Ara és de l'Ajuntament, des de fa el 2018, i bueno, ja ha sigut la pitjor etapa del castell, sense cap tipus de dubtes, perquè han hagut actes vandàlics, han saltat, han trencat coses, ara li han fotut foc. Així, en 2-3 anys no quedarà pràcticament res. Ara, per aquí hi ha el jardí, que vam guanyar 100.000 euros per fer el jardí, suposo que quan es faci el jardí això t'hi estarà més vigilat, però sisplau, hem de tenir una mica més de cura amb les coses.
A banda de millorar la seguretat del castell, des de l'Associació Cultural Can Feu defensen la necessitat de recuperar aquest edifici patrimonial. El primer pas està a punt de ser una realitat gràcies als 100.000 euros dels pressupostos participatius Construint Ciutat.
Es faran les excavacions, que ara es farà l'empresa Rago SL, es començarà a fer ara pràcticament a setembre o octubre, i llavors el que també es farà serà la capella, es restaurarà la capella del castell i ja està. Llavors el jardí es farà amb un altre projecte, ja ens hem de reunir amb ells, i llavors doncs, es farà com un concurs públic i que diferents oferts d'arquitectes, amb les planimetries originals que tenim nosaltres, elaborin projectes i després escollirà un, no? Doncs per fer tot el procés de selecció per fer el jardí.
D'altra banda, l'Ajuntament fixarà una partida als pressupostos ordinaris per recuperar el jardí de la finca, que era la idea original de l'entitat. Amb aquesta fórmula, els jardins es podran recuperar d'una manera íntegra, partint de les fotografies i els plànols originals del castell.
I no deixem de banda el vandalisme, perquè Nostra Llar ha viscut avui un nou episodi de robatori de coure, que se suma a molts altres que han deixat en nombroses ocasions sense llum als carrers del barri. En aquesta ocasió, però, el succés s'ha tancat amb la detenció del lladre per part de la policia municipal, gràcies a la denúncia dels veïns que ja havien detectat un parell de fanals manipulats ahir al matí.
El lladre, un sabadellenc amb antecedents per robatori, ha estat detingut poc després de les 7 del matí al camí de Can Quadres, on estava separant l'embolcall dels cables robats per extreure'n el coure. Tot i la resta, els veïns creuen que els robatoris no acabaran aquí. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el secretari de l'Associació de Veïns de Nostra Llar.
Sí, el tenen identificat, és un veí de Can Puigxaner, i són persones pues, amb problemes de reinserció, amb tot el que tu vulguis, amb antecedents i clar, jo crec que és un, no sé, és la meva opinió, crec que és un delicte a patir, per dir d'alguna forma, està estipulat com a delicte a patir i se senten còmodes perquè, bueno, si no els enganxen, treuen un benefici i si els enganxen és un delicte menor, llavors no s'exposen a cap a una pena gran o a un conflicte amb la gent. Bueno, van robant cable, si els enxampen, doncs tindran una pena menor i ja està. Això que és un problema més potser d'administració i de lleis que no altra cosa.
La solució a l'onada de robatoris de coure a Nostra Llar, però, comença a implantar-se. Es tracta d'un sistema antirrobatori que ja s'està col·locant als carrers on s'han produït les sustraccions.
I s'està actuant. I és que hi ha un sistema que tu pots reemplaçar aquest cable i hi ha un sistema antirrobatori. ¿Vale? O sigui que ja s'està fent això. És un sistema que té un cost important. I a mesura que ens van robant el cable, doncs es va substituint per aquest sistema antirrobatori, que estem pagant aquest preu, no?, dels fanals on no tenen el sistema antirrobatori, doncs clar, se l'enduen. I ara han d'esperar que vingui a l'UISA i munti aquest sistema. O sigui que la solució la tenim, però clar, són diners, no?
El secretari de l'Associació de Veïns de Nostra Llar recorda que quan un carrer es queda a les fosques genera una gran sensació d'inseguretat i per això cal destinar el màxim de recursos possibles a evitar aquest escenari.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Els usuaris dels centres cívics estan contents que l'agost segueixin oberts. Segons dades de l'Ajuntament, unes 1.500 persones han fet ús dels espais a la ciutat des de principis de mes i, de fet, en centres cívics com el de la Concòrdia, recompten cada dia més d'una seixantena d'usuaris, la gran majoria homes, que passen la tarda als espais municipals.
Els jocs de taula, en especial el dòmino i les cartes, són els passatemps favorits dels usuaris, però també n'hi ha que aprofiten per llegir el diari o petar la xerrada amb el veïnat. Sembla que l'opinió és generalitzada quan es pregunta si cal obrir o no a l'agost als centres cívics. Escoltem en Conrado Hernando i en José Pedro Solano, usuaris del Centre Cívic de la Concòrdia.
Que habitualmente todos los días ahora vengo un poco menos, pero vengo el día que puedo, porque somos en casa tres y los dos están inválidos y no pueden. Tengo que estar a la atención de la compra de la vez y todo eso, y los recados, hacer la comida, pero aquí esto me ve maravilloso. Aunque yo no venga, por ejemplo, que yo no pueda por las necesidades de casa, aunque no pueda venir, claro, pero yo no voy a mirar la vida en este mundo para mí solo.
No toda la gente se puede marchar de vacaciones, y tiene que venir a un sitio público para poder estar aquí y reunirse y echar el rato. Está muy bien que estén todo el mes de agosto abierto. Me alegro mucho. Ten en cuenta una cosa, que fue por eso luchamos. El primer centro cívico que se formó, que se construyó en Sabadell, fue el de Can Ruc. Yo fui el número uno y fui el que puse la piedra junto con Toni Ferret y Antonio Trives como alcalde, yo responsable del Distrito 4. Y fui el primero y se puso la piedra y así lo construimos para que estuviera abierto siempre.
Les xifres d'aquest estiu són gairebé de 1.500 usuaris als 6 centres cívics oberts a la ciutat. El 2018, més de 6.000 persones van passar per aquest espai municipal i aquest any el nou govern s'ha afanyat a anunciar que l'espai de Sant Oleguer també s'obrirà al públic en període estival. A més, Marta Morell, tinenta d'alcaldessa i regidora de Participació, anunciava ahir que té la intenció d'obrir en horari de matí els centres cívics de Can Llong i Can Rull a partir del setembre.
Farem tot el possible perquè així ho treballarem en el pressupost del 2020 per veure la necessitat també de donar aquest servei de matí, ja que aquests dos centres cívics són els que estan tancats pels matins, cosa que la resta d'altres centres cívics tots ho estan fent també en horari de matí. Nosaltres en aquest sentit volem aplicar el que és l'equitat, que hi hagi la mateixa igualtat en tots els centres cívics de la ciutat per igual.
Malgrat això, des de l'oposició, Ciutadans ha criticat la planificació feta perquè no saben a quins criteris respon. Adrián Hernández és portaveu de la formació.
Estarem a favor d'obrir més hores als nostres centres cívics, també en el mes d'agost, però ho volem fer sobre una planificació de què volem fer amb els nostres equipaments i en base a quins criteris obrim més uns o més un altre, i no simplement fer un anunci propagandístic en un centre cívic determinat.
Morell tampoc tanca la porta a obrir altres espais municipals i assegura que s'estudiarà.
Notícies en format més breu. Cau un balcó al carrer Picanyol, a la Creu Alta.
A les 6 de la tarda d'ahir dilluns, la policia municipal va rebre l'avís de la caiguda parcial d'un balcó al número 24 del carrer Picanyol. Una dotació del cos de bombers de la Generalitat va sanejar-la perquè evités altres perills a la via pública, sense cap altra més afectació.
Un motorista de 18 anys ferida lleu en un accident de trànsit.
La noia circulava ahir a les 9 del vespre per la cruïlla del carrer Costa Bona i Martinet quan un fregament lateral amb un turisme va provocar-li la caiguda. Una ambulància del SEM va traslladar la jove al CUAP de Sant Fèlix amb ferides de pronòstic lleu.
I denuncien un conductor per alcoholèmia positiva.
Els agents de la policia han aturat aquesta matinada un conductor que duplicava la taxa màxima permesa quan circulava pel carrer Jaume I. A més, l'home de 45 anys conduïa sense haver obtingut mai el carnet de conduir. Els policies actuants van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària.
La Sextrac, una caravana pedagògica dedicada a la sexualitat, busca finançament. La iniciativa va néixer en un taller del Taller Cooperatiu, quan el grup sabadellenc Les Magranes va pensar en fer formació sexual afectiva i feminista itinerant. Per fer-ho realitat necessiten 6.500 euros i s'han proposat fer un micromecenatge a través de la plataforma Goteo.
Elisabet Dionís, membre de Les Magranes, explica que la idea va sorgir després de participar en un viver d'emprenedoria d'economia social i solidària.
Se'ns va acudir la idea de fer aquesta mena d'unitat mòbil que ens permetés moure'ns per tot el territori català i poder arribar al màxim d'escoles i d'instituts amb una proposta que fos més divertida, més cridanera i que ens permetés apropar-nos sobretot als nanos, no? als nens i als adolescents d'una manera com més distesa, més desenfadada.
Les impulsores del projecte han dissenyat un espai amb una biblioteca especialitzada, informació sobre els mètodes anticonceptius, menstruació, un espai de toca-toca, models d'òrgans sexuals o un dedicat a la sexualitat de persones amb diversitat funcional. Per Dionís, cal oferir una realitat alternativa a la sexualitat que ofereix la pornografia.
Les eines que tenim és simplement el fet d'apropar-nos a ells no amb la sensació d'estar per damunt d'ells, ni molt menys, sinó anem a compartir el que pensem i el que sentim i com vivim la pornografia, com vivim el sexe que ens venen, què ens passa per dins, ens agrada això que ens expliquen, ens agrada el sexe que fem o el sexe que tenim, explicar-ho i compartir-ho més des d'aquí, perquè evidentment l'accés a la pornografia el tenen i és una realitat. Com ho volem combatre? Simplement des del fet d'oferir aquests espais per la reflexió.
Ara per ara, la iniciativa ja ha reunit més de 3.000 euros dels 6.500 necessaris.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
que preocupa els sabadellencs.
Les obres de la rotonda van començar a l'agost i han reduït la via en dos carrils per sentit de circulació.
Lo tenemos todo cortado, aún de momento nos han dejado esto, pero tenemos que ir pues bastantes metros arriba a coger el autobús.
El que es parla als carrers.
Els pacients atesos al Taulí pateixen tota mena d'al·lèrgies, però la sensibilitat al pol·len és de les més comunes.
L'actualitat.
Sabadell i els 14 municipis de la conca del Ripoll i la Riera de Caldes comencen a superar la crisi.
Tot ho trobaràs al Notícies Migdia, de dilluns a divendres a 2:15.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Saps que tenen en comú el matí i l'Hotel Suís? Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat?
Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'escola Badruna Immaculada Sabadell assumptem Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca quan passa un minut d'un quart de vuit del vespre. Els treballadors de terra d'Ibèria convoquen 4 dies de vaga a finals d'agost.
Després de les aturades del 27 i 28 de juliol, el personal de terra ha convocat noves aturades els dies 24, 25, 30 i 31 d'agost. El comitè d'empresa considera que la companyia no està fent prou i que no ha presentat noves propostes per atendre les reivindicacions de la plantilla, com millorar les condicions de treball.
Els vigilants dels filtres de seguretat de l'aeroport del Prat, per la seva banda, han denunciat l'empresa per vulneració de drets.
El comitè d'empresa ha presentat 2 escrits al Departament de Treball contra Trablissa perquè s'estaria traslladant personal d'altres aeroports per minimitzar els efectes de la vaga. També demanen que la companyia revisi els descansos del personal, entregui les dades de seguiment de la vaga i també mirin la pressió que estaria exercint la Guàrdia Civil.
I prop de 200 passatgers de l'aeroport del Prat, precisament amb destinació a Egipte, s'han quedat sense volar després de més de 10 hores d'espera.
La companyia Nesma Airlines ha cancel·lat el vol per un desperfecte a l'exterior de l'avió. Els afectats, que havien contractat els viatges a través d'agències intermediàries, han lamentat la falta d'informació per part de l'aerolínia.
Pere Aragonès compareixerà al Parlament per explicar les retallades.
El vicepresident d'Economia ho farà a petició de la CUP i Catalunya en Comú Podem. La setmana passada, Aragonès va ordenar una retallada en la despesa de les conselleries del 6%, excepte pel que fa a pagament de nòmines, serveis bàsics i intervencions o despeses ja compromeses, tot per quadrar els comptes de 2019 i per no generar més dèficit del que permet el govern central.
Els atemptats de Barcelona i Cambrils es van accelerar després d'una estada a Bèlgica d'Abdelaki Essati i Manda Ripoll.
Segons recull TV3, Essati va viure al cor d'Europa entre octubre de 2015 i l'abril de 2016, abans de tornar a Espanya per fer una visita a la seva família del Marroc el 2017, 5 mesos abans dels atemptats. Els investigadors no descarten connexions internacionals de la cèl·lula amb Holanda, Alemanya, Estats Units o Bèlgica.
La fiscalia es mostra favorable que Jordi Cuixart tingui un permís per sortir de la presó pel naixement del seu fill.
El fiscal de la sala del Tribunal Suprem apunta que en un informe que caldria concedir el temps fora de Lledoners amb la durada i condicions que les circumstàncies del cas demanin. El quart fill de Cuixart ha de néixer al setembre i ell ha demanat poder assistir al part i acompanyar la seva dona durant 6 hores al dia mentre estigui hospitalitzat.
9 cantants i una ballarina acusen el tenor Plácido Domingo d'assetjament sexual.
Segons ha denunciat l'agència de notícies Associated Press, Domingo va pressionar diverses dones perquè tinguessin relacions amb ell a canvi de treballs i hauria castigat professionalment les que es negaven a fer-ho. Els fets haurien tingut lloc cap als anys 80, però cap d'elles havia presentat denúncia. I, de fet, l'Orquestra de Filadèlfia ha retirat ja la invitació del tenor Plácido Domingo pel concert inaugural de la temporada el proper 18 de setembre. A través d'un comunicat difós a Twitter, l'Associació de l'Orquestra de Filadèlfia assegura estar compromesa en proporcionar un ambient de treball apropiat, segur, de recolzament i respecte per a l'orquestra i el seu personal, als artistes, col·laboradors i compositors i per l'audiència i la comunitat.
El govern espanyol confirma que el capità de l'Open Arms no té la potestat per demanar asil per les 31 persones rescatades.
Així ho ha explicat en una entrevista al ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos. Segons el polític, el vaixell de l'ONG catalana no ha demanat dirigir-se a cap port espanyol i assegura que segueixen pressionant les autoritats italianes perquè compleixin amb la seva tasca humanitària.
I centenars de manifestants bloquegen l'aeroport de Hong Kong per segon dia consecutiu.
Milers de manifestants s'han concentrat a les terminals bloquejant els vols de sortida. D'aquesta manera han acabat l'intent de recuperar la normalitat a l'aeroport l'endemà de la cancel·lació de totes les rutes. Els concentrats reclamen que es posi fi a la violència policial contra les protestes a l'excolònia britànica.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Finalment, el serial Manu Lanzarote ha arribat a la seva fi després que el Sabadell hagi anunciat avui de forma oficial el seu fitxatge. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Tal com va avançar Ràdio Sabadell, el mitja punta torna a la nova Creu Alta 6 anys després de la seva sortida.
El barceloní, com hem anat informant en les últimes hores, s'ha pogut desvincular del club al que pertanyia, l'Atlético Kolkata Indy, i torna a l'equip de la ciutat on resideix. El rebombori a les xarxes socials ha estat majúscul. El seu fitxatge ha creat una gran expectació entre els aficionats arlequinats i, de fet, ja hem pogut escoltar Lanza parlar per als mitjans del club.
La verdad que muy contento, ¿no? Es un día especial, ha sido unas semanas complicadas y bueno, yo estoy contento de estar aquí, con ganas de empezar mañana con el equipo y bueno, con ilusión del primer día, como cuando estuve jugando aquí al Sabadell y nada, con ganas de empezar y muy contento, la verdad.
Tancat el retorn del mitja punta, el pròxim a arribar serà Jesús Olmo, que de la mateixa forma s'ha desvinculat també de l'Elche. Ara el defensa té via lliure per signar pel centre d'esports, en el que serà un nou retorn de renom d'un futbolista que també havia defensat l'Arlequinada durant l'etapa de segona A.
L'estructura del vestidor del Sabadell ja està pràcticament definida, tot i haver patit un cop dur d'encaixar amb la lesió d'Antonio Romero. La comissió esportiva ha estat hàbil per trobar-li un substitut sense cap demora, Xavi Boniquet.
Ahir mateix, només dos dies després de confirmar-se els pitjors pronòstics per Antonio Romero, el centre d'esports, com també va avançar Ràdio Sabadell, oficialitzava el fitxatge del terrassenc. Dissabte coneixíem l'abast dels danys patits al genoll esquerre de Romero, trencament del lligament encreuat anterior i mig any de baixa, un greu contratemps per un futbolista que arribava amb la il·lusió d'assumir un rol important en l'equip, però que s'ha mostrat agraït amb totes les mostres de suport rebudes.
Es la primera lesión que tengo sin grave. No, a ver, he tenido una lesión del dedo que se me rompió, pero bueno, fueron un mes escaso. Esto es una lesión bastante más importante y bueno, yo creo que el apoyo de Aleix, que es una persona que ha vivido ya esto, va a ser muy importante para mí. Y bueno, y de verdad que aquí agradecer al equipo, porque el equipo desde el primer minuto en el que se enteraron me ha mostrado todo su apoyo, lo sigue mostrando actualmente y bueno, y a la familia que tengo aquí, a mi mujer y eso, pues también decirle que su apoyo es fundamental para recuperarme lo antes posible.
I la fortuna que no ha tingut Romero és la que ha anat a buscar avui al centre d'esports amb la tradicional ofrena a la patrona de la ciutat, la Mare de Déu de la Salut.
I com cada any abans de començar la temporada, l'equip arlequinat ha realitzat l'acte on hi han assistit per primer cop algun dels nous jugadors, com el mateix Xavi Boniquet. Pel conseller de l'àrea esportiva del club, Axel Torres, és bo mantenir tradicions com aquesta.
Aquest santuari és un dels símbols de la ciutat i és bonic veure que els jugadors venen, que el mossèn els explica una mica què és això, per què està aquí, per què és la Verge de la Salut patrona de Sabadell. Totes aquestes coses crec que és molt important per una mica perquè també els jugadors sàpiguen per què juguen, per qui juguen i quines coses es fan i en quines coses es creu a Sabadell, la gent que creu, i crec que ha estat bé, que és bonic ser fidels a aquestes tradicions.
Abans de l'ofrena, l'equip ha realitzat l'última sessió d'entrenament prèvia a la disputa del duel amistós de demà a les 8 a la nova Creu Alta contra el Sant Andreu.
Aparquem el futbol. En ciclisme, avui s'ha disputat la primera etapa de la Vuelta a Burgos, una cursa important pel sabadellenc David de la Cruz, que li servirà per posar-se a punt per la Vuelta a Espanya.
Que recordem, és el gran repte que té per davant enguany. La ronda estatal començarà d'aquí una setmana i tenint en compte les lesions i caigudes sofertes pel ciclista local en els últims mesos, la prova burgalesa cobra encara més importància amb la meta d'agafar ritme competitiu. Avui el sabadellenc ha finalitzat en 33a posició, a només 15 segons del guanyador de l'etapa en final al Castell de Burgos, que està Giacomo Nizzolo. L'Italia s'ha endut la batalla després de pedalar els últims metres frec a frec amb Alexander Aramburu del Caja Rural. Demà, el pilot afrontarà la segona etapa de la cursa, una jornada de 155 quilòmetres amb la meta Lerma.
El bàsquet Pia jugarà per quarta campanya consecutiva Copa Catalunya i de nou serà el màxim representant de Sabadell en aquesta disciplina. L'equip entrenat per Jaume Prat mantindrà el bloc de la temporada passada.
De la plantilla de l'any passat només surten Roger Altimira i Miguel Valero. A canvi s'ha fitxat Àlex Hernández del Castellà. Tot plegat en l'objectiu, una temporada més, d'intentar assolir la permanència en una lliga que de nou per Prat es preveu Igualada.
L'any passat ens pensàvem que era un grup que costes doncs, que es trencaria ràpid perquè es veiem molt, molt clar els equips amb pressupost i els equips doncs, que lluitarien per la part alta i per la part baixa, però bueno, ens vam trobar una lliga que no es va trencar fins que faltaven 5 jornades per acabar.
El bàsquet Pia ja sap que estarà emmarcat en el grup 2 de Copa Catalunya i amb quin rival s'enfrontarà al llarg de la temporada regular. El debut serà el pròxim 29 de setembre a casa contra el Bàsquet Almeda, un conjunt que ha ascendit de primera catalana enguany.
No hi ha res fàcil en aquests en aquests últims anys a la categoria, no? Tot és molt competit, però sí, a priori, ostres, és un equip que acaba d'assolir la categoria, però també és veritat que s'ha reforçat i l'empenta de l'il·lusió de jugar una categoria quan l'has assolit, doncs també és un plus que és un intangible que també suma, sobretot el primer partit, no?
L'API engegarà la pretemporada el 2 de setembre i realitzarà 4 sessions més un partit setmanals per arribar a punt a l'inici de competició.
En pàgina més general, Neto ha estat operat aquest matí de la mà esquerra.
El porter del Barça s'havia trencat l'os escafoide i ha hagut de passar pel quiròfan. El temps de baixa del brasiler s'ha ampliat més del que s'havia previst inicialment i estarà fora dels terrenys de joc entre 6 i 8 setmanes.
Encara en futbol, Diego Costa pateix una lesió muscular a l'adductor esquerre.
Així ho ha informat l'Atlético de Madrid després que el davanter hagués de retirar-se tocat de l'amistós contra la Juventus. No se sap amb exactitud el temps de baixa. L'Atlético, per cert, estaria molt a prop de tancar el fitxatge del davanter del València, Rodrigo.
Domenico Pozzovivo ha passat avui pel quiròfan després de les ferides que va patir en ser atropellat per un cotxe mentre entrenava.
El ciclista italià va ser operat ahir a la nit a Mèxic després de patir fractures en una cama i un braç. Pozzovivo, de 36 anys, s'estava preparant per afrontar la Vuelta a Espanya, que evidentment no podrà competir. Segons ha informat la Gazzetta dello Sport, estaria meditant la retirada.
I acabem amb motociclisme. Àlex Márquez competirà l'any 2020 de nou a Moto2.
El cerverí, actual líder de la categoria, ha renovat el seu contracte amb el seu equip actual, l'Estrella Galícia. El pilot s'ha mostrat agraït i espera seguir creixent i està preparat per donar el salt en un futur pròxim a MotoGP.
Quatre minuts per dos quarts de vuit. És moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dimarts 13 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant, a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram. Tornem demà a partir de les 10 del matí amb el Connectats i a partir de les 11 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.